Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Les polítiques del govern central per reduir el dèficit estan caient com gerres d'aigua freda, no només sobre la gent del carrer, que veu com s'esfumen alguns ajuts, sinó també sobre algunes administracions, com per exemple els ajuntaments. Aquesta setmana coneixíem que se'ls prohibiran els crèdits a llarg termini a partir del 2011, tallant-los-hi una de les vies de finançament més habituals. A més, per a alguns sectors, aquesta mesura ha deixat anar un tuf d'improvisació. D'aquesta mesura en parlarem avui, però abans fem un repàs als titulars destacats de la setmana. Comencem! El Departament de Política Territorial i Obres Públiques invertirà 712.000 euros en la construcció de cunetes a la carretera T-702, entre la Venta del Pubill, a Cornudella i la Vilella Baixa, unes obres que s'executaran durant el primer semestre de l'any vinent. El Priorat ven Enoturisme al Vull Catalunya, la fira de comercialització turística que cada dos anys té lloc a Barcelona. El senderisme i el cicloturisme completen l'oferta de la comarca. La Vilella Baixa acull la 19a trobada de la gent gran del Priorat, una jornada d'interrelació entre les entitats de jubilats i pensionistes i que espera reunir més de 500 participants. La Universitat de València ha publicat aquest mes la nova versió en castellà de Les Mujeres Britàniques i la Guerra Civil, d'Angela Jackson. L'obra explica la història d'aquestes voluntàries arribades a Espanya per servir en unitats mèdiques i organitzar comitès d'ajuda durant el conflicte. La mesura del govern central que prohibeix l'endeutament a llarg termini dels ens locals durant els propers dos anys els hi suposarà un problema afegit, i és que aquesta decisió suposa tallar les ales a una de les vies més habituals per finançar inversions. Per a Francesc Piqué, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Marçà, l'aplicació d'aquesta mesura afectarà la manera de treballar dels consistoris.
Això limitarà molt els ajuntaments, i sobretot els ajuntaments petits, suposo que els grans igual, que puguem continuar treballant com havien treballat fins ara, perquè sempre que tenies algun problema i després de que les administracions tan autonòmiques com centrals tardin tant a pagar tot el que és el tema de subvencions, doncs tenies l'ajut de que podies anar a demanar diners a qualsevol lloc. Ara no sé pas com ho haurem de fer, perquè ells normalment estem entre 8 i 12 mesos a que et paguin les subvencions. Això serà un problema molt gros pels ajuntaments petits i pels grans, suposo que també.
En el cas concret de Marçà, un dels projectes que podria veure's afectat per la mesura del govern és el Centre d'Interpretació de la Tortuga, finançat pel Fons FEDER. Piqué n'explica els motius.
Els fons FEDER se cobren a 24 mesos, com a mínim, des que certifiqués l'obra. Clar, l'ajut és de 430.000 euros, 215 l'administració i 215 l'Ajuntament. Nosaltres podríem millor assumir els 215 que ens toca pagar, però els altres 215, com que també els haurem d'assumir fins d'aquí dos anys o dos anys i mig que pagaran els fons FEDER, clar, podria perjudicar l'Ajuntament perquè no sabem com ho podem assumir, aquests diners nosaltres.
La mesura del govern central que prohibeix l'endeutament a llarg termini en els propers dos anys va fer anar de corcoll molts ens locals durant el dilluns passat. La Diputació de Tarragona, per exemple, celebrava un ple extraordinari per aprovar un crèdit de més de 21 milions d'euros, uns diners per garantir el finançament de les inversions previstes en el Pla d'Acció Municipal, en el Pla d'Obres i Serveis i en el condicionament i construcció de carreteres, com la de la Torre de Fontaubella. No obstant, la modificació de la mesura, que possibilita la contractació d'operacions fins a final d'any i no de manera immediata com estava previst inicialment, permetrà que els ens locals tinguin cert marge de maniobra durant els propers mesos. D'altra banda, tant la subdelegada del govern, Teresa Pallarès, com el delegat de la Generalitat, Xavier Sabater, van avançar que s'està estudiant aplicar la mesura de manera diferenciada, discriminant positivament els municipis amb menys deute. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques invertirà 712.000 euros en la construcció de cunetes formigonades a la carretera T-702, entre la Venta del Pubill a Cornudella i la Vilella Baixa. Es preveuen dos tipus de cunetes en funció de l'amplada. En total es formaran uns 6,5 quilòmetres de cunetes d'un metre i 4,2 quilòmetres de cunetes d'un metre i mig. A més, l'obra inclourà la disposició de nous pous de connexió de les cunetes amb les obres de drenatge existents i els col·lectors. També s'ha projectat la millora dels accessos a la carretera que creuin amb la nova cuneta. Les obres, que ara es liciten, s'adjudicaran aquest estiu i els treballs començaran durant el primer semestre de l'any vinent, amb un termini d'execució previst de 6 mesos. D'altra banda, les obres que ja estan adjudicades són les de construcció de cunetes transitables corresponents a les carreteres T713 i T702, entre Margalef i la Vilella Baixa. Aquests treballs tenen un pressupost de 700.000 euros i començaran pròximament. Les obres que ja han començat són les de la nova depuradora de Marçà, obres que ha iniciat l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta instal·lació, de tipus biològic, millorarà el sanejament de l'aigua i permetrà una reutilització indirecta que ajudarà a mantenir el cabal ecològic de la riera. La depuradora tindrà una capacitat de tractament de 140 metres cúbics al dia i contribuirà també a l'aprofitament de l'aigua per a usos urbans, agrícoles i industrials. En total s'invertiran més de 500.000 euros. Un 80% d'aquests diners provindrà del Fons de Cohesió de la Unió Europea. Deixem de banda les obres i ens centrem en el turisme. El Priorat segueix treballant en el seu objectiu d'establir-se com un referent. Per aquest motiu, l'oficina comarcal va participar en la jornada de comercialització Vull Catalunya, que cada 2 anys s'organitza a Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment força especialitzat que permet el contacte directe entre operadors i oferents. Ens ho explica Cristina Beltrán, tècnica de l'Oficina de Turisme del Priorat.
En una sola jornada et pots entrevistar amb una gran quantitat d'operadors turístics internacionals que, a més, estan especialitzats en el producte que tu pots oferir i, doncs, en un sol dia pots fer molta feina, cosa que t'estalvia uns diners si has de convidar tota aquesta gent a vindre a in situ a conèixer el producte, i és un pas previ per després poder lligar alguna altra cosa. Pensem que a la llarga, perquè no és una cosa immediata el resultat que se'n treu d'aquestes jornades, doncs algun d'aquests operadors acabarà tenint algun producte aquí a la comarca.
Concretament, l'Oficina de Turisme va entrevistar-se amb un total de 14 turoperadors, majoritàriament del Regne Unit, Dinamarca, Alemanya, Suïssa, França, Itàlia i Espanya. L'enoturisme és el producte més demandat, tot i que des de l'oficina també es vol potenciar el senderisme i el cicloturisme com a grans atractius de la comarca.
El que més ens han sol·licitat és el tema d'enoturisme. La majoria d'aquests operadors amb els quals ens vam entrevistar eren operadors que tocaven el tema de turisme gastronòmic, que està molt de moda últimament, i no tant els operadors, però nosaltres sí que incidim més en el tema també de senderisme i cicloturisme, i també alguns dels operadors amb els que ens van entrevistar, després d'haver vist les nostres presentacions, doncs van mostrar força interès.
Aquesta és la segona vegada que l'Oficina de Turisme del Priorat participa en la jornada de comercialització turística Vull Catalunya. I un dels grans atractius turístics de la comarca és el Parc Natural de la Serra de Montsant. De fet, les activitats que s'organitzen setmanalment per donar a conèixer el parc estan tenint força èxit. Escoltem Neus Miró, directora del Parc Natural de Montsant.
Totes les sortides que portem fins ara estan omplertes al màxim. Jo penso que és el tema dels viatges gratuïts és ja un tema bastant consolidat i, per tant, vull dir, té una bona sortida i una bona acceptació en el territori, i que cada cop ve gent més de fora a gaudir d'aquestes sortides, en les quals s'hi dona el valor afegit de les explicacions tècniques i científiques que es donen. I sobretot també les que tenen molta acceptació són els tallers que el parc aporta, d'anar, per exemple, a fer el taller de pesca o fer el taller d'anar a veure amfibis i rèptils, que vull dir que són sortides que es fan amb els propis tècnics del parc, i la veritat és que també estan tenint molt d'èxit.
D'altra banda, l'escola 11 de setembre del Marroig va ser l'escollida pel Parc Natural de Montsant per a la quarta diada del Parc a l'Escola. La jornada s'afegia a la celebració del Dia Europeu dels Parcs Naturals i a la Setmana de la Biodiversitat, que finalitza demà diumenge. Com ja es va fer l'any passat, l'eix d'animació van ser les plantes aromàtiques de Montsant. Els alumnes, gràcies a diversos tallers i activitats, com Aprofitem les plantes aromàtiques o Els arbres de Montsant i les seves funcions ecològiques, van conèixer les plantes del parc, algunes de les seves propietats i quin ús se'n pot fer. Neus Miró explicava la dinàmica d'aquesta diada.
El que fem és anar amb l'equip tècnic del parc i la brigada del parc, i també amb una empresa que col·labora amb temes d'educació ambiental a l'escola, i allà els ensenyem tots els valors a nivell de flora, no? Fem diferents tallers i després fan la plantació d'una planta que s'emporten a casa, perquè hem arribat a la conclusió que el fet d'anar a fer una plantació en el territori, si després no es fa un seguiment i un manteniment d'això, no té cap sentit, i per tant és molt més important que aquesta planta o aquest arbre que hem plantat a l'escola se l'emportin a casa i el puguin cuidar ells directament a casa.
El Parc Natural de Montsant està també pendent de la inauguració de la nova seu. Es preveu que finalment s'inauguri a primers de juliol i no a finals de juny com estava pensat inicialment. Seguim parlant de patrimoni natural perquè l'organisme autònom que gestiona l'espai Grèfol es fixa l'hivern com a data per presentar públicament el pla director, que ha d'orientar i delimitar els projectes i actuacions d'aquest paratge. Això significa començar a treballar ja en la redacció d'aquest document, que ha de contenir l'anàlisi de la situació inicial, marcar els objectius i establir-ne el pressupost. Josep Maria Cots, coordinador de l'Espai Grèfol, desvetllava que es vol comptar amb la Universitat Rovira i Virgili en la confecció del pla director.
Hem tingut un primer contacte molt positiu, encara simplement no és una cosa oficiosa ni molt treballada, però la rebuda ha estat bona i, per tant, podria ser que personal, professorat o elements dintre de la universitat també poguessin col·laborar d'una forma o altra la redacció d'aquest projecte, amb les partides que al seu moment ja anirem destinant. Vull dir, no, ni totes podran ser, ni totes les hem d'encomanar, però clar, vull dir, pot ser un organisme més que et pot donar una empenta i un prestigi en quant a anàlisi diversos aspectes de tot el lloc.
Amb qui també s'han mantingut contactes és amb el Consorci de la Serra de Llaveria, que ha ofert algun dels seus treballs previs per agilitzar la redacció del document.
Tot l'espai del Grèfol ja forma part del pein de la Serra de Llaveria, per tant, teníem ganes d'entrar en relació amb el Consorci, més que res per seguir un criteri unànim d'actuacions al paratge. Ell ja està actuant amb aquest paratge, ja té un cens de fonts, un cens de mines, de fauna, de flora, per tant tot això ja ho podem anar incorporant aquí, simplement ens han obert les portes amb tota franquesa i ens cedeixen tot el material i tot l'estudi que hagin fet. Per tant, és un organisme més amb el qual has de col·laborar i que déu-n'hi-do que està treballant no només a la comarca, sinó perquè agafa també terrenys del Baix Camp i de la Ribera d'Ebre, i déu-n'hi-do la feina que està fent. Per tant, cal aprofitar-lo i cal entendre-nos amb el que de moment ja hi ha muntat.
Tot i que fins ara no existia cap pla director que definís un objectiu global, sí que hi havia perfilats alguns projectes a desenvolupar en el paratge i que s'incorporaran al nou document. Les restauracions de l'ermita de Sant Cristòfol i les trinxeres de la Guerra Civil o els estudis geològics i de fauna i flora en són alguns exemples. No deixem del tot aquest tema perquè la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquesta setmana el catàleg del paisatge del Camp de Tarragona. Aquest document defineix les unitats de paisatge i els objectius de qualitat de cada unitat. A més, serveix de suport per a la planificació territorial i per a la definició d'estratègies sectorials, com podrien ser polítiques agràries, de promoció turística o de desenvolupament rural. Aquest catàleg, que abasta les comarques del Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat, mostra un paisatge que té molt poc a veure amb el de fa un segle. L'intens procés d'urbanització n'és una de les causes principals, com també ho és el canvi significatiu en els usos del sòl. Avui dia, el 54% de la superfície correspon a massa forestal, el 39% i en clar retrocés correspon a conreus, mentre que l'espai urbà creix i ja ocupa el 7% del total. Canviem radicalment de tema. Festa grossa de la gent gran avui dissabte a la Vilella Baixa. S'hi celebra la 19a trobada de la gent gran del Priorat, una jornada d'interrelació que, a banda del vessant lúdic, serveix també perquè membres de les 21 associacions de jubilats i pensionistes de la comarca intercanviïn impressions. En total, s'espera que unes 550 persones participin de les activitats que a partir de la tarda hi ha previstes, com l'homenatge a la bellesa, les xerrades sobre el Parc Natural de Montsant i la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO o el sopar i el ball fi de festa. La 19a trobada de la gent gran, que com dèiem tindrà lloc a la Vilella Baixa, està organitzada pel Consell Consultiu de la Gent Gran, un òrgan de participació del Consell Comarcal que dona suport i assessorament a les entitats de jubilats i pensionistes del Priorat. Entre d'altres, ofereix, per exemple, sessions de formació o xerrades informatives sobre consum o drets i deures. Abans d'entrar en la informació cultural, que n'hi ha força, apuntem que aquesta setmana finalitza l'emissió de la ràdio a l'escola. Els alumnes de 5è de l'Antoni Vilanova posaran el punt final a la 13a temporada d'aquest espai. Sota la coordinació del Servei Educatiu del Priorat, 13 escoles i instituts de la comarca han realitzat un programa radiofònic que aquest any, com a novetat, ha incorporat el castellà i l'anglès entre les llengües utilitzades pels alumnes en els seus espais. Dolors Sellers, coordinadora de la ràdio a l'escola, destacava dos elements positius d'aquest projecte, en el que aquest any han participat uns 400 escolars.
És una possibilitat de treballar diferents àrees del currículum a partir d'una activitat molt engrescadora pels alumnes i que a la vegada doncs, els afavoreix i els facilita que es donin a conèixer activitats que es fan en el centre.
Avui dissabte a les 4 de la tarda podreu escoltar els últims programes de la ràdio a l'escola. No obstant, us recordem també que estan disponibles al nostre web, radiofalset.net. Entrem ja en l'apartat cultural. La Universitat de València ha publicat aquest mes la nova versió en castellà de Les Mujeres Britàniques i la Guerra Civil, d'Angela Jackson. Es tracta d'una versió revisada i actualitzada que explica la història d'aquestes voluntàries arribades a Espanya per servir en unitats mèdiques i per preparar i organitzar comitès d'ajuda. Per mitjà de relats orals i escrits, el llibre analitza la interacció d'aquestes dones i el conflicte, la seva implicació i els efectes que la guerra va tenir en les seves vides. Però què les va empènyer a venir? Angela Jackson ens feia un esbós.
Totes tenien els seus propis motius per venir, però es pot dir que encara que algunes d'elles ja tenien consciència política i eren integrants de partits polítics d'esquerra, també n'hi va haver moltes que no ho eren. La seva consciència política es va aprofundir durant les seves experiències a Espanya en veure el que passava. I si mirem les entrevistes i les autobiografies, sembla que moltes, des de joves, ja eren rebels i des de l'edat primerenca mostraven una gran sensibilitat per la problemàtica social, en particular per la pobresa i el sofriment.
Les Mujeres Britàniques i la Guerra Civil va ser publicada originàriament en anglès l'any 2002, juntament amb altres obres com Més enllà del camp de batalla o Els brigadistes entre nosaltres, conforma un complet estudi de la Guerra Civil a les nostres contrades. No obstant, Angela Jackson no s'atura i segueix involucrada en nous projectes.
Amb Nou Jubilem la memòria, estic fent un documental sobre brigadistes aquí al Priorat i també estic escrivint una novel·la nova en la que apareix la primera dona aviadora catalana, la Maripepa Colomé. So, tinc molta feina de moment.
Aquest diumenge, Manuel Baixauli serà el protagonista d'un vermut literari al Marroig, a les 12 del migdia al Casal. L'escriptor de Sueca participarà en aquesta trobada organitzada pel Centre Quim Soler, en la que es llegiran textos suggerents de l'autor i que servirà també per conèixer més a fons la seva obra. Roser Bernet, membre del Centre Quim Soler, ens fa un breu apunt de la figura de Baixauli.
Té una manera d'escriure molt suggerent perquè no tanca portes, deixa moltes portes obertes en el sentit de que permet lectures molt diferents i això per mi és un valor, diguéssim, important en l'escriptura. I és també doncs, un escriptor que té una riquesa de llenguatge, ell escriu en valencià, amb la variant del català, diguéssim, de sueca, i té un llenguatge molt ric i també té una capacitat de crear imatges i que pensem que és una sort que hagi acceptat la nostra invitació de vindre des de Sueca fins aquí per llegir conjuntament obra seua i poder doncs, parlar una mica d'això, de la seva escriptura.
Manuel Baixauli compagina l'escriptura amb l'ensenyament de la pintura. Tot i no ser un escriptor d'aquells que se'n diu prolífics, la seva novel·la L'home manuscrit va ser tot un èxit. Publicada el 2006, va obtenir els Premis Salambó, Mallorca i de la crítica catalana i valenciana. La seva darrera obra publicada és Espiral, un recull de contes editat per Proa. Unes 140 persones en total s'han embarcat en els viatges que la Biblioteca Salvador Estremifà ha realitzat aquest mes de maig i que van finalitzar ahir. De la mà de gent de la comarca s'han pogut conèixer una mica més a fons Austràlia, Nova Zelanda, l'Àfrica Negra, Nicaragua i l'Índia i el Nepal. Montse Bartolomé, directora de la Biblioteca de Falset, manifestava que, vista l'acollida d'aquesta primera ronda de viatges, no descarten repetir l'experiència.
En general, ha tingut molt bona acceptació, la gent s'ho ha passat molt bé. Han sigut unes xerrades molt, molt amenes i molt divertides, perquè, clar, és gent propera, veïns d'aquí al poble, de la comarca, que expliquen doncs, la seva experiència. Tothom que ha vingut s'ho ha passat molt bé i segurament, si no hi ha res de nou, l'any que ve continuarem.
Recordem que, per complementar aquestes xerrades, la biblioteca va posar en marxa un web perquè els usuaris poguessin organitzar les seves vacances, guiesdefalset.webnode.com. S'hi poden trobar un llistat d'agències, destinacions, guies, mapes, revistes, DVDs i altres informacions d'interès. Deixem estar els llibres i els viatges i ens fem ressò d'altres esdeveniments culturals del cap de setmana. La banda Vila de Falset ofereix aquest cap de setmana el tradicional concert de primavera i actuaran la pròpia banda i també la coral i el grup juvenil Els Prioratins. La presidenta de l'associació musical, Isabel Pérez, ens donava alguns detalls del concert.
Es presenten unes peces, sobretot la banda, que ha anat preparant aquestes peces durant tot l'any i la veritat és que s'estrena un passodoble, una sardana i es fa un homenatge a Michael Jackson. Això per part de la banda Vila del Falset. Després també actuarà la banda juvenil. Ells han preparat durant tot el curs 4 peces que han anat tocant amb totes les audicions que han fet durant el curs, però pel concert de primavera doncs estrenaran Bubamara. Mare. I pel que fa a la coral Vila de Falset, us hem preparat una sèrie de peces del Renaixement que, tot i que semblen sèries, doncs és el contrari, són molt divertides.
El concert de primavera serà aquest diumenge a les 7 del vespre al Teatre L'Artesana. I també aquest cap de setmana té lloc l'exposició de roses, organitzada pel Centre d'Estudis Falsetans. La mostra arriba a la seva 42a edició i es podrà veure a l'Església del Castell de Falset, dissabte al vespre i diumenge durant pràcticament tot el dia. El mateix diumenge, i a 2:15, es farà el lliurament de premis als poms que hagin entrat a concurs. Després de l'actualitat de la setmana, donem pas ja a la informació esportiva que ens arriba de la mà del Jordi Perelló.
Hola, bon dia. Aquest cap de setmana es tanca el teló de la segona territorial, on hi ha immers el Falset Esportiu. S'acaba la temporada pels falsetans, que visiten aquesta tarda de dissabte, a les 6 de la tarda, a les 18 hores, al tren de l'Espanya Canonja. Un partit totalment intrascendent, tant per uns com pels altres. El Falset Esportiu, com tothom ja sap, ja fa força jornades que no es juga res amb el món de la segona territorial i avui abaixa el teló al terreny de l'Espanya Canonja a les 6 de la tarda. Un Falset Esportiu que el passat cap de setmana tornava a perdre a casa, aquest cop amb el Cué, la Farolet Vermell, la Ventafocs, el Mas Pujols, per 2-4. Ja porta 7 partits sense saber la que és la paraula victòria. Es tanca la temporada, doncs, pel terreny de l'Espanya Canonja a un partit totalment intranscendent i amb l'objectiu complert al d'inici de temporada de salvació de categoria. El Falset militarà la propera temporada, continuarà militant a la segona territorial. També es tanca el campionat, s'abaixa el teló de la preferent catalana de futbol sala, on hi milita el Pradell Futbol Sala, que el passat cap de setmana, recordem, descansava un grup imparell i cada cap de setmana li toca descansar amb un equip. I aquesta tarda de dissabte, a partir de les 6 de la tarda i al pavelló d'esports de Falset, acaba el campionat pel Pradell Futbol Sala, que rep l'equip del Riudoms Flacops. També amb un partit totalment intrascendent, tant per uns com pels altres. El Pradell Futbol Sala, que es belluga al desè lloc i la classificació en 31 punts, en cap mena d'opció ni per poder baixar ni per poder pujar de categoria. El que va acabar el campionat el passat cap de setmana va ser el Futbol Club Cabassers de Futbol Sala i perdia per 0-6 a la seva pista davant del Bonastre. Un Futbol Club Cabassers, doncs, que va tancar el teló de la segona territorial com a cué, com a farolet vermell, en cap victòria al seu caseller en aquests play-off d'ascens al que tenia que ser la propera temporada la primera territorial de futbol sala, al somni daurat del equip del Cabassers, que malauradament no va poder conquerir. I fins aquí, doncs, el capítol d'esports a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Ens retrobarem a les 2 del migdia, als esports aquí a Ràdio Falset. Sí, doncs, fins aleshores. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Moment ara per conèixer com es presenta el temps per aquest cap de setmana i per als següents dies. La previsió ens la fa, com sempre, l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per les altes temperatures ja properes als valors estiuencs i acabem la setmana amb una lleugera inestabilitat que no ha tingut massa conseqüències. La situació per a aquestes properes 24 hores i per tot el cap de setmana ens dona una milloria, si podem dir-li així, perquè no hem tingut massa empitjorament, en el sentit que l'anticicló tornarà a reforçar, que el cel s'aclarirà altre cop, les temperatures baixaran, però es mantindran uns valors molt agradables. No s'esperen, doncs, incidències importants durant el que queda cap de setmana i el més significatiu serà aquesta lleugera baixada de les temperatures en els propers dies, que es mantindran. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però l'any 1594, un llamp que hi ha a la catedral de Santiago de Compostela sense fer cap víctima.
I després de la informació meteorològica i abans d'acomiadar-nos, repàs als titulars destacats de la setmana. El govern central prohibeix l'endeutament a llarg termini dels ens locals durant els propers 2 anys. Aquest fet suposa tallar les ales a una de les vies més habituals per finançar les seves inversions. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques invertirà 712.000 euros en la construcció de cunetes a la carretera T-702, entre la Venta del Pubill, a Cornudella i la Vilella Baixa. Unes obres que s'executaran durant el primer semestre de l'any vinent. El Priorat ven enoturisme al Vull Catalunya, la fira de comercialització turística que cada 2 anys té lloc a Barcelona. El senderisme i el cicloturisme completen l'oferta de la comarca. La Vilella Baixa acull la 19a trobada de la gent gran del Priorat, una jornada d'interrelació entre les entitats de jubilats i pensionistes i que espera reunir més de 500 participants. La Universitat de València ha publicat aquest mes la nova versió en castellà de Les Mujeres Britàniques i la Guerra Civil, d'Angela Jackson. L'obra explica la història d'aquestes voluntàries arribades a Espanya per servir en unitats mèdiques i organitzar comitès d'ajuda durant el conflicte.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I això ha estat tot per avui. Recordeu que l'actualitat torna a Ràdio Falset amb els butlletins setmanals a partir del dimarts. D'aquí uns moments, la tertúlia amb el Jordi Soldevila, a l'hora del vermut. Us ha acompanyat Alfonso Reig. Gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.